Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Com sempre, comencem amb el repàs amb titulars, amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
Avui és Dia Mundial de la Ràdio i us saludem des de la Cooperativa L'Amistat, que és un dels espais centrals de l'activitat calellenca, que avui ens acull a un equip de Ràdio Calella Televisió per explicar-vos els principals ítems de l'actualitat local. Dolors.
Doncs sí, Emili, avui, 13 de febrer, se celebra el Dia Mundial de la Ràdio. Enguany el lema és "La ràdio ets tu". Des de la UNESCO ens recorden que a tot el món hi ha 800.000 milions de ràdios. Per celebrar aquesta diada, avui a l'Info Migdia parlarem amb el president de la Federació de Mitjans de Comunicació Local, amb Eduard García.
I us animem, si voleu viure i veure com es fa l'informatiu, l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió, que us acosteu fins a la Cooperativa L'Amistat, d'on avui fem aquest informatiu. Més qüestions. L'Ajuntament de Calella ha mogut fitxa novament per procurar la viabilitat del mercat municipal de Calella. Divendres passat informàvem que el bar només obrirà el dissabte al matí, setmanes després que ens féssim ressò també del tancament de la parada que havia obert tot just a principis de desembre.
Doncs sobre l'actual situació del mercat municipal, també de quines són les solucions que s'hi entreveuen, avui en parlarem amb la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, amb Núria Perilla.
El Consell Municipal d'Infants proposarà com ha de ser l'espai de ludoteca infantil que hi haurà al passeig Manuel Puigverd durant la pròxima edició de la Fira de Calella i l'Almaresma.
És el principal encàrrec que han rebut els 28 consellers d'aquest nou òrgan participatiu que es va constituir divendres passat. Alguns dels membres ja ens han explicat quines propostes hi traslladaran. Les sentirem a l'informatiu d'avui.
15.000 persones van assistir dissabte a la nit al concert Volem Acollir en favor dels refugiats, organitzat per la plataforma Casa Nostra, Casa Vostra, un clam de la societat catalana per exigir que les administracions garanteixin els drets de les persones refugiades que demanen asil a Europa.
Dani Carulla, que és coordinador de Casa Nostra, Casa Vostra, al Maresme, ens acompanyarà a l'Info Migdia. Amb ell farem balanç del gran concert organitzat per sacsejar la consciència de la societat i també de les institucions, i per recordar amb ell també la convocatòria de mobilització que hi ha per aquest dissabte.
Tancàvem la setmana passada informant del nou horari que tindrà el nou bar del mercat. Obrirà només els dissabtes, ens confirmaven els seus propietaris, aprofitant el dia de més activitat comercial d'aquest equipament.
Aquesta decisió no es pot aïllar d'altres situacions que s'han viscut darrerament al mercat municipal de Calella. La més significativa, el tancament de la parada de formatges artesans i llet, quan feia tan sols dos mesos que s'hi havia instal·lat. La falta de clientela a l'equipament comercial, tot i els intents per dinamitzar-lo, preocupa els paradistes, que també han anat modificant els seus horaris d'obertura.
Un escenari del qual avui en volem parlar amb la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, amb Núria Perilla. Benvinguda a l'Info Migdia.
Hola, bon dia.
Només 4 parades obertes de les 10 possibles que hi ha, no tots els dies ni totes les hores, i ara l'última notícia és que el nou bar del mercat, que també confirmava Ràdio Calella Televisió, només obrirà els dissabtes. Què li està passant al mercat calellenc, regidora?
El que ens està passant al mercat calellenc no és una cosa aïllada, és una cosa que està passant molt a nivell de tot Catalunya, i nosaltres el que anem fent és treballar per revertir aquesta situació. Dius que és complicat, que és una feina de formigueta, que hem d'anar fent de mica en mica, que abans de les obres hi era una situació complicada, i la veritat és que ens costa de remuntar, però que des de l'Ajuntament farem tot el possible per tirar endavant. De fet, nosaltres anem fent feina.
Justament després de l'estrena de les noves instal·lacions reformades, de la reforma que hi va haver-hi a l'equipament, el que havia de ser, es pensava, no?, el seu clar revulsiu, el mercat no ha acabat d'aixecar cap, volia dir. No sé si els va sorprendre que en la primera convocatòria i en les que s'han fet després no s'hagués cobert tota l'oferta que hi havia de parades.
No, sorpresa no, perquè sí que us hem de dir que treballem molt conjuntament amb la Diputació, que estem en una xarxa de mercats, i també estem molt en contacte amb la xarxa de productes de la terra, i sí que ens diuen que és una cosa que costa, que no som pas l'únic mercat que quan licitem doncs no s'agafen totes les parades. dir-vos que en un any vam fer, em sembla que érem un any i mig, 3 licitacions, i que sí que el que ens passava, que ens passava és que a vegades ja és veritat que tenim moltes visites de molts aparatistes interessats, però el procés administratiu que has de fer la licitació, tots aquests terminis que marca l'administració, a vegades ens ha afectat i gent que per esperar tot aquest procés i doncs ja s'han espavilat per una altra banda. Intentarem a nivell jurídic doncs, solucionar aquest tema també. I, a més, ara el que hem fet és entrar en una prova pilot de la Diputació, que ells faran que, per poder dinamitzar això, que és una cosa que està passant en general, estan posant gerents en el mercat. Llavors, hi ha mercats grans que tindran un gerent propi i mercats petits com el de Calella, que tindrem un gerent compartit. Crec que Calella ho tindrem entre tres ajuntaments i jo crec que això també ens enriquirà, perquè aquest gerent, doncs, buscarà les experiències bones de cada un d'aquests mercats i farem intercanvi. I, a més, també ens estan ajudant a buscar nous paradistes.
El gerent amb quines poblacions ho compartirien?
Doncs encara no ho sé ben bé. Crec que una serà Arenys de Munt, però encara no ho sé ben bé, perquè justament fa una setmana ens van venir a fer una visita. Dir-vos que quan ens van aquesta gerents de la Diputació que van venir a veure, els hi va agradar molt el mercat, troben que les parades són molt bé de preu. Vull dir que no és problema, sobretot el que és la visió del mercat, l'obra que hem fet, la van trobar molt, molt bona. I les activitats que estem fent, perquè nosaltres els hem explicat les activitats de dinamització que vam fer, ells ens diuen que són bones, però bueno, hem d'acabar de trobar una mica l'equilibri entre els horaris, els preus...
Això
costa una mica.
D'això volíem parlar.
Sí que ells ens diuen que la vocació és idònia, perquè és una zona molt envoltada d'escoles, que els que fan els exemples de bona alimentació saludable són els nens. Vull dir, ells ens diuen que en aquest sentit està bé, i nosaltres, fixeu-vos que, per exemple, moltes activitats de dinamització van adreçades a nens, que si fem el cagatió, que si fem la castanyada, i lligades amb festes gastronòmiques de Catalunya. Vull dir que nosaltres l'enfocament que fem de coses adreçades a la mainada, que són l'exemple de l'alimentació saludable, coses lligades amb la gastronomia. Sabeu que la parada del bacallà va fer un taller per Quaresma que va tenir molt d'èxit. Han vingut a fer tallers els nens del Bisbe Sivilla. Doncs tot això, ells ens diuen que anem ben enfocats, però que és una feina de formigueta i que no ens desanimem, que de mica en mica ja ens en sortirem.
Quan parlem dels horaris, tenen obligació d'obrir cada dia els paradistes del mercat?
Els dilluns i els diumenges sempre és tancat, i els dissabtes és al matí. I els altres dies, doncs, és una mica aquest problema que tenim, no? Que clar, molts ens diuen que està allà tantes hores, a vegades ells preparen segons el que és amb un obrador part. És una mica difícil i, per exemple, lligar els horaris de les parades amb el bar ens està costant. Pensem que si aconseguim tenir més varietat de paradistes, doncs tot això funcionarà millor. Però, clar, és el que us dic, que no podem... Que ells ens diuen que... Clar, nosaltres també estem preocupats, però ells ens diuen que revertir això en un any és molt difícil, que és normal que ens costi i que tothom li està passant, però que de mica en mica, doncs, que veuen que anem pel bon camí.
I què els diuen els paradistes, ells que ho viuen dia a dia allà amb la parada, què els diuen els paradistes? Perquè nosaltres ens comenten, la gent no coneix ben bé els horaris, potser el vespre es tanca massa d'hora, totes aquestes activitats que s'estan fent per dinamització, el que no acaba és d'aportar clientela directament a les parades. Sí que hi va gent, per exemple, a les nits de tapes, però això no es tradueix en un augment de clientela. Què els comenten a vostès?
Bé, no, ells estan preocupats, però sí que ells defensen la seva feina. Els paradistes que tenim són gent molt professionals, són gent que tenen productes de proximitat i jo crec que són perfectes per l'esperit del nostre mercat. El que passa que és molt difícil canviar els hàbits dels consumidors. Nosaltres sabeu que, igual que us diem que fomentem ja les escoles i fem activitats al mercat per l'alimentació saludable, la gent compra molt de menjar precuinat. Per exemple, jo crec que també és un tema de consum responsable, que per exemple per Nadal van fer una exposició consum consum, perquè tu vas al supermercat i et donen un paquet amb 6 pomes i si necessites 2, tu n'has de comprar 6 i potser les altres les llences perquè se't fan malbé. I jo crec que és una mica canviar els hàbits del consumidor i que valori no, que tenim un peix fresc, que tenim una verdura que és d'aquí, de les vinyes d'aquí al Maresme, que tenim una llegum que tothom ho diu que és una qualitat insuperable, que tenim un bon bacallà, però sí que no tenim és una bona oferta nosaltres en aquí. O sigui, jo crec que els paradistes que tenim són uns grans professionals. Tenen molt bon producte, però ens falta varietat. I aquí nosaltres, doncs, estem intentant, amb l'ajuda de la Diputació i fent promoció tot el que podem, doncs intentar que hi hagi més varietat al mercat. Si hi ha més varietat, podrem obrir més hores, el bar treballarà més, i tot és una corrua. O sigui, el problema greu que tenim és que hem de tenir nous paradistes. Mm-hmm. I és veritat que els que han vingut no, doncs no els hi ha funcionat. També pensem que en 2 mesos un negoci no s'aixeca, i potser, si s'hagués esperat una miqueta, doncs agafes una clientela. Però clar, també tan ràpid les coses no són, i és veritat que un negoci no... T'has d'esperar, personalment, jo penso que t'has d'esperar una mica més de 2 mesos abans de saber si abans de tancar, que hi ha gent que està allà moltes hores i que treballen i que van fent la seva clientela de mica en mica, però costa una mica que fa clientela.
I un parell de qüestions, quan entraria a treballar sobre el mercat calellenc aquest gerent, i si, quin, no sé si vostès prenen d'exemple algun altre mercat municipal que estigui funcionant a les Rodalies. Vostè ara parlava del mercat d'Arenys de Munt, que justament fa unes setmanes va decidir baixar definitivament les portes. No sé si vostès pensen o prenen d'exemple o s'emmirallen amb altres mercats d'altres poblacions que sí que estan funcionant.
Bé, nosaltres és el que us dic, que anem molt assessorats de la mà de la Diputació i ells ens donen molt bon consell. Sí que ens orienten cap a quin tipus de productes són els que estan, sobretot, clar, tenim models de mercats grans, de Barcelona i així, i ells, com que tenen dades de tot Catalunya, ens diuen, intenteu que vingui una parada, m'ho invento, de coses de derivats del pollastre, no? M'ho invento ara, perquè aquestes parades funcionen molt bé. I nosaltres ens orientem la nostra búsqueda de nous paradistes a aquestes orientacions que ens fa la Diputació, Però ja us dic, encara no sabem en quins mercats compartirem gerent, perquè nosaltres tot just la setmana passada vam fer la primera reunió, ells van fer la visita, els vam explicar la nostra situació, i suposo que ara ells aniran mirant i buscaran, doncs, una cosa que sigui assequible pel gerent, perquè haurà d'anar, suposo, un dia a cada lloc o 2 dies a cada lloc, no sé ben bé com anirà, i que tinguin una situació similar de tamany i així, perquè aquesta persona pugui organitzar-se bé la feina.
I quan podríem veure el gerent per aquí?
No ho sé, encara, no ho sé. Sí que us haig de dir que nosaltres és una prova pilot, que la Diputació va demanar 15 ajuntaments i volíem participar. Nosaltres vam ser els que en seguida vam dir que sí, ens feia molta il·lusió i pensem que un bon professional que ens ajudi amb això ens anirà molt bé, però encara no us ho puc dir perquè no me n'han informat. Tot just ja t'ho dic, hem fet la primera visita i és veritat que ens han acceptat. O sigui que nosaltres entrarem a dintre el prova pilot de la Diputació, però dius a les dates exactes encara no les sé.
Núria Parella, primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Els 28 nens i nenes escollits consellers del Consell Municipal d'Infants de Calella han rebut els seus primers encàrrecs. Hauran de dissenyar un espai de ludoteca per la pròxima Fira de Calella i del Maresme. Dolors.
Va ser l'alcaldessa de Calella qui els va comunicar les feines que se'ls ha encomanat com a representant dels infants de la ciutat. Va ser divendres passat durant l'acte de constitució d'aquest nou òrgan de representació ciutadana.
Tots i cadascun dels drets i deures que teniu com a infants de Calella i com a infants de tot el món. 2. Que divulgueu tot allò que estigueu aprenent. I 3. Que penseu, que dissenyeu i que organitzeu l'espai de la ludoteca de la propera fira del mes de setembre.
El nou Consell Municipal d'Infants de Calella està format per 28 consellers, alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles de Calella. Han estat escollits pels seus companys d'entre el centenar de candidats que s'hi van presentar.
I ara escoltarem en Ferran Negre de l'Escola Freta i la Georgina Borràs de la Minerva. Representaran els seus companys al Consell Municipal d'Infants i divendres comentaven a Ràdio Calella Televisió que encara era massa d'hora per fer propostes concretes sobre com ha de ser l'espai de l'udoteca de la fira. Sí que tenen prou força clar què volen aconseguir com a consellers.
Sembla que és molt important, no solament pels infants, sinó també pels adults, que podran veure com pensem nosaltres i com viurà Calella, depenent de les nostres idees també.
I jo m'he presentat com a conseller perquè vull fer Calella que sigui més net, perquè ja el trobo molt brut, i que sigui una mica més divertit. Pels nens petits, que renovin els columpius, pels adults, bueno, alguna cosa.
Vaig rebre unes queixes de gent que deia que les voreres estan molt trencades i que no hi hauria prou contenidors, i això és el principal que vull fer jo.
El Consell Municipal d'Infants de Calella com a projecte compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha passat a formar part de la xarxa de projectes de participació infantil de la demarcació.
3:15 en directe, l'Info Migdia des de la cooperativa L'Amistat. Ara parlem d'un altre consell que està en previsió de crear-se, és el de les diferents religions que conviuen a Calella. Ho va anunciar l'alcaldessa en el decurs de la taula rodona organitzada per la parròquia de Calella i que Ràdio Calella Televisió va retransmetre en directe.
Un consell que, segons va destacar Montserrat Candini, ajudarà a fer visible la diversitat religiosa que hi ha a Calella i alhora crear un clima de convivència i coneixença mútua.
Volem crear el Consell Interreligiós. Per exemple, a Calella hi ha nou cultes diferents, no? Catòlics, evangelistes, testimonis de Jehovà, ortodoxes, budistes, musulmans, sikhs, hindús, ravidesians, que és una corrent de l'Índia, val? Per tant, com més visibles siguin i alhora puguem treballar, més serem capaços tots plegats de fer un treball de cohesió social, de coneixença, de transmissió de valors i transmissió de valors i de musculatura de ciutadania.
Candini va explicar que aquesta és una proposta ja parlada amb el responsable de la parròquia de Calella, mossèn Cinto Busquet, organitzador i participant a la taula rodona que es va celebrar a la sala Mozart i que va plegar més de representants polítics, també a membres d'altres confessions religioses que hi ha aquí a la ciutat i a la comarca.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
15.000 persones es van aplegar aquest dissabte a la nit al Palau Sant Jordi de Barcelona. El gran concert volem acollir a favor dels refugiats.
Un concert amb rerefons solidari que comptava amb un cartell de luxe. Fins a una cinquantena d'artistes van participar a l'espectacle sota la direcció escènica de la Fura dels Baus, entre altres Lluís Llach, Joan Manuel Serrat, Manolo García, Charango, Marina Rossell, Paco Ibáñez, Ferruquito, Amaral o també Los Chichos.
I avui en volem fer balanç del concert que novament ha demostrat la capacitat de mobilització i solidaritat de la societat catalana. En parlem en directe amb Dani Carulla, que és el coordinador de Casa Nostra, Casa Vostra, al Maresme. Dani, benvingut.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
15.000 persones, tot i que potser ens hem quedat amb la polèmica amb el periodista Jordi Évole i els representants polítics, oi?
Sí. De fet, és lamentable que del que es parli més ara sigui d'aquest fet, no? Estem molt contents, molt satisfets, el Palau Sant Jordi ple de gom a gom. Aquest acte també ens ha servit per donar-nos a conèixer potser a molta gent que no ens coneixia i sobretot per convocar la manifestació del proper dissabte, no? En quant a aquesta polèmica, home, és una polèmica, aquest senyor és polèmic i ja està, no? És el follonero. De tota manera, nosaltres la campanya l'hem enfocat sempre en dues direccions. Una és la de donar a conèixer tot el que està passant, de conscienciar a la població, a mitjançant actes i tot el que hem fet. I l'altra vessant de la campanya és també doncs, pressionant els polítics perquè puguin, perquè facin potser alguna cosa més del que podrien estar fent ara, no? Però bé, som conscients que molts ajuntaments, Generalitat està fent coses. Nosaltres, la campanya també va dirigida a aquests representants polítics perquè facin alguna cosa més, no? Segur que poden fer alguna cosa més, no? Aleshores, vull dir, el que passa que aquestes paraules les ha pronunciat i ha aixecat polseguera, però si ens basem els que heu vist el concert en directe per la tele, vull dir, són paraules que altres també van dir més o menys en la mateixa línia i no han aixecat la polseguera que ha aixecat les del Jordi Évole, no? Aleshores, bueno, com a nosaltres, com a societat, no? com a ciutadans, hem de demanar als nostres polítics que facin més del que estan fent, perquè segurament podríem fer més. A nivell ajuntaments, per exemple, una cosa tan senzilla com accelerar els tràmits d'empadronament, no? Uh-huh. Alguna cosa tan senzilla com aquesta. Es troben molta gent que costa aquest tràmit, no? A nivell de Generalitat, pues, té una sèrie de competències que potser també es podria fer alguna coseta més, no? Ja, bueno, ja no parlem de l'estat espanyol perquè això és un desastre, no? I a nivell europeu, doncs igual, s'estan donant potser, no sé si són 4 o 6 vegades més diners a protegir fronteres que
a obrir-les.
Que obrir-les, no? Aleshores, clar, tot això és pressió, però jo ho considero una pressió lògica. Com a ciutadà tenim uns representants i hem de dir-ho amb ells, no?
I continuareu fent pressió aquest dissabte, Dani? Continuareu fent pressió aquest dissabte amb la manifestació convocada i que tindrà lloc a Barcelona? Dona'ns amb més detalls per la gent que ens pugui estar escoltant ara mateix.
Sí, la manifestació començarà a les 4 a Urquinaona, a la plaça Urquinaona. Esperem que sigui multitudinària. Acabarà davant del mar, per allà el que és la zona, a prop de l'Hospital del Mar, la zona del gas, per allà. Faran uns parlaments allà i, evidentment, ens continuarem dirigint als nostres polítics, que són els més propers. Feu, sisplau, feu alguna cosa més. Ajudeu a tota aquesta... Penseu que a vegades parlem de refugiats i els veiem allà llunyans. Tenim persones que han arribat aquí i com que han arribat per vies alegals, per dir-ho d'alguna manera, doncs ara mateix no tenen ajudes, no? I sabem de famílies, de cases, que tenen gent acollida. Vull dir, per què? Perquè com que no han entrat per la via legal, doncs no se'ls té en compte. I això ho tenim a les nostres ciutats i pobles. Aleshores, evidentment, doncs es podria fer alguna cosa més per ells a nivell, al nivell de les administracions.
Mm-hmm. Doncs manifestació convocada per la plataforma Casa Nostra, Casa Vostra, aquest proper dissabte, serà 18 de febrer a Barcelona, una altra vegada apel·lació directa a la societat catalana per fer aquest crit i aquesta petició directa a les administracions, doncs, per atendre a les persones refugiades. N'hem parlat amb Dani Carulla, que és el coordinador de la plataforma aquí al Maresme. Moltíssimes gràcies, Dani.
Moltes gràcies a vosaltres, i si volguéssiu alguna coseta més, a la web està explicat tot.
Doncs en consultarem. Gràcies, Dani.
Gràcies, Dani.
Molt bé, gràcies. Vinga, vosaltres. Gràcies a vosaltres. Adéu.
107.9 FM. Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria, mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria, pentinats que adoren.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
Avui, 13 de febrer, se celebra el Dia Mundial de la Ràdio. Enguany el lema és "La ràdio ets tu", i des de la UNESCO ens recorden que a tot el món hi ha 800 milions de ràdios.
La ràdio és un dels mitjans de comunicació amb més implantació i seguiment per part dels ciutadans. De fet, el 94% de la població adulta escolta la ràdio setmanalment. A més, durant el 2016, l'audiència de la ràdio va superar a la de la televisió i els telèfons mòbils. Continua sent, doncs, el mitjà més dinàmic, immediat i proper al ciutadà. La UNESCO diu que en un context en què les xarxes socials tenen un impacte molt gran i la fragmentació de públic es va consolidant, la ràdio, aquest mitjà de comunicació, fa de pont pel diàleg necessari entre uns i altres.
I quins són els reptes de futur que té la ràdio? Avui li preguntem a l'Eduard García, que és el president de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya i també director de Ràdio Palau Solità i Plegamans. Eduard, benvingut a Ràdio Calella.
Hola, moltes gràcies.
Quins són els reptes que tenim des de la ràdio municipal, la ràdio més propera al ciutadà?
Reptes n'hi han moltíssims i, de fet, no s'acabarien mai, no? En primer lloc, disculpeu-me per la meva veu, que la llei de Murphy fa que el Dia Mundial de la Ràdio, que hem d'estar parlant tot el dia, estigui encostipat i afònic, eh? Tanco parèntesi.
Som humans també, per tant.
Exacte. Reptes són molts, moltíssims, sobretot en el cas de l'àmbit de la ràdio local, reivindicar el nostre paper, estar al peu de la tecnologia per no perdre el tren dels nous reptes tecnològics que des del segle XXI estem enfrontant, i sobretot també reivindicar el paper de professionalització que hem de complir les emissores, no? Per tal de que la ràdio local se deixi de veure's com aquella ràdio de poble que fan quatre amics, que també aquest esperit no s'ha de perdre, però sinó també veure la ràdio local com una cosa absolutament professional i imprescindible pel dia a dia dels nostres ciutadans i ciutadanes, no?
I com han d'incorporar aquesta oberta, aquesta porta oberta al món, com és Internet, les ràdios locals?
Doncs, precisament així, mantenint la porta oberta i ser-hi presents en el tren de les noves tecnologies, a través de ser presents per Internet, d'estar amb les nostres aplicacions per dispositius mòbils, i que tota persona de Calella o tota persona de Palau o de qualsevol municipi de Catalunya ens pugui seguir des de qualsevol lloc, no? I no perdre aquest tren, bàsicament, fent gala de totes aquestes plataformes que ens ofereix la tecnologia i que, per sort, cada vegada són més assequibles, no? I ens els podem permetre, les emissores locals.
Sí, dèiem al començar que el 94% de la població adulta escolta la ràdio setmanalment. Podríem arribar a tenir el tòpic que la ràdio és un mitjà, doncs, per informar-se amb gent gran, no? Un mitjà tradicional, però com els joves estan entrant també al món de la ràdio i gràcies justament a Internet, que ofereix la possibilitat de tenir la ràdio a la carta?
A veure, la FM sempre serà una via per la gent gran, perquè és el costum i de la forma com han escoltat la ràdio de tota la vida, no? I precisament tu ara molt bé ho deies, la forma per ampliar el fet de que la ràdio local arribi a la gent més jove és amb aquesta presència de les noves tecnologies i sobretot a través d'Internet. No només sentir present, sinó evidentment oferint continguts atractius per a aquest sector de poblacional com és la gent jove, no? Llavors, jo penso que ens hem de diversificar, i aquest és el repte del periodista de la ràdio local, no? De que cada vegada hem de ser persones polivalents. De fet, sempre ho hem sigut, però ara encara més, no? Sobretot el repte més que per les ràdios ho és també pels professionals, per saber arribar a la gent de tota aquesta franja d'edat i adaptar-nos a les diferents formes de fer ràdio, sigui la tradicional per FM o adaptant els nostres continguts a través d'Internet o dispositius mòbils, i adaptant aquests continguts a totes les franges de població, perquè la ràdio local no es quedi com això que una mica s'està fent com un tòpic, no? Només l'escolta la gent gran. No, mentida. Jo penso que també l'escolta molta gent jove i hem de saber mantenir-la i apropar-nos amb ells, no?
Eduard, podríem estar moltes hores parlant de ràdio, però ja ho saps que sempre anem amb el temps just. Gràcies per haver-nos acompanyat també en aquest dia especial per la ràdio, en el Dia Mundial de la Ràdio.
Gràcies i feliç dia també per tots vosaltres.
Que vagi molt bé, gràcies.
Salutacions, Calella.
I en els esports, el Club de Futbol Calella s'aferra al títol de Lliga després de sumar un punt en la seva visita al camp del Tiana.
Empat a un gol i de penal transformat per Manu al minut 93 del partit, que permet al Calella, doncs, mantenir-se a la part capdavantera de la classificació. Són tercers amb dos partits menys, però el Tiana ha perdut el liderat en favor del Rocafonda.
I en bàsquet, victòria del Fundació Miquel Valls per 65 punts a 49 contra el Fincas Vázquez, un resultat que el consolida al capdamunt de la classificació.
De la seva banda, el Club Bàsquet Calella Femení va perdre per un ampli 67-33 contra el quart. L'equip calellenc va signar una segona part molt dolenta, anotant només 6 punts.
I la Unió Esportiva Embol Calella, per la seva banda, es retroba amb el bon joc, guanyant de 25-34 a la pista de les Franqueses.
Els de Salva Puig han sortit a la pista conscients de la importància del partit. De fet, a la mitja part ja guanyaven 12-16.
El Club Tenis Taula Calella Termotur resol el desplaçament per Terres Canàries amb 3 victòries i una derrota.
Els palistes calellencs van guanyar per 1-5 a pista del Dédalos i van perdre el seu segon partit, en aquest cas contra el Círculo Amistad, per un 4-2. Temeguense 1, Calella Termotur 5 i la Laguna 0, Termotur 6 completen els resultats d'un cap de setmana intens de competició per l'equip local.
I participació calellenca al Campionat de Catalunya de Duatló, disputat diumenge a Banyoles, i va participar un equip del Team Calella i també del Club Triatló Costa de Barcelona Maresme.
I d'aquest últim equip, Sant Munir, Paul Keil i Sergi Matas van fer podi en individual i per equips.
I ara el temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra.
Hola, bon dia. Avui comencem la setmana i ho fem parlant del pas d'una pertorbació que aquesta tarda deixarà pluges generals a tot el Maresme. Aquest matí, altre cop, nebulositat abundant, com hem tingut durant tot el cap de setmana, amb aquest vent moderat, amb alguna ràfaga forta de component est, la mar alterada, amb maró i forta maró. Aquesta tarda esperem que el vent vagi disminuint d'intensitat. Es farà cada cop també més variable. Pel que fa a l'estat del cel, ja ho hem dit, núvols abundants i pluges que aquesta tarda generalitzaran a tot el Maresme i que es mantindran també durant la pròxima nit. Demà el dia començarà encara amb restes de precipitacions, sobretot cap al Maresme Nord, però a mesura que avanci el dia, la tendència és que es vagin obrint algunes clarianes, sobretot de cara a la tarda. Per tant, temps que de mica en mica a partir de demà vol començar a millorar amb vents força fluixos i amb una situació marítima que encara es mantindrà una mica alterada perquè hi haurà molta mar de fons a tota la costa maresmenca.
Doncs amb la previsió del temps posem punt i final a l'Info Migdia, especial avui dia mundial de la ràdio Dolors, tot i que al vespre tornem a sortir, oi?
Doncs sí, en aquest cas els informatius de Ràdio Calella Televisió sortiran aquesta tarda, faran informatiu vespre en directe des de la Sala Mozart, des de Can Salom.
Gràcies, Dolors. Fins demà. Fins demà a tothom.